Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Fa un mes que la Núria respira una mica més tranquil·la perquè no l'han desnonat del pis de lloguer on viu des de fa més de 30 anys. Per poder afrontar aquesta situació de violència, la Núria, que està a l'atur, va recórrer a la justícia gratuïta buscant una bombolla d'oxigen per poder garantir un sostre per a ella i el seu fill. A la Ciutat de la Justícia li van assignar un advocat del torn d'ofici perquè complia amb els requisits econòmics establerts per poder-hi accedir. Hi ha uns llindars establerts per llei que tenen en compte els membres que formen la unitat familiar i es mouen en una forquilla d'ingressos anuals d'entre els 14.400 i els 36.000 euros. Tot i que hi ha excepcions, a les dones i menors víctimes de violència se'ls dona assistència gratuïta sense tenir en compte la seva situació econòmica. Amb el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca i la feina de l'advocat, la Núria ha aconseguit un lloguer social. No és la primera vegada que necessita el torn d'ofici, un servei públic que la ciutadania valora molt positivament si tenim en compte les enquestes de satisfacció. El que és preocupant són les condicions laborals que han d'assumir aquests professionals. Les retribucions, baixes, els torns de guàrdia, no sempre es cobra per disponibilitat. Tampoc per nocturnitats, no hi ha conciliació. I els canvis en les lleis fan que hi hagi més necessitat d'assistència. Tots els col·legis d'advocats disposen d'advocats d'ofici. A Catalunya n'hi ha inscrits, perquè és una decisió voluntària, uns 6.400. El que han d'acreditar com a mínim són 3 anys d'exercici professional. Aquesta xifra representa el 26% de tots els lletrats que exerceixen al país. Com expliquen els mateixos advocats, el torn d'ofici és el servei d'urgències de la professió. Ho comprovarem a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. La nostra companya Mireia Isard hi ha anat per conèixer com és el dia a dia dels professionals que atenen els ciutadans amb dubtes o problemes legals.
Solidaris. Tothom té una història.
La valiente soy yo, la que quiere luchar soy yo.
Entrem en una sala d'espera àmplia i luminosa, amb una seixantena de persones assegudes en cadires de fusta clara. Podria ser un CAP, però és un altre tipus de servei públic. Ens trobem a l'entrada del Servei d'Orientació Jurídica, el SOJ. Aquest és un dels mecanismes que té l'administració per garantir el dret a la justícia gratuïta a tota la població. Cada col·legi d'advocats de Catalunya en té un. En parlem amb la responsable del que hi ha a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, que ha demanat que li respectem l'anonimat.
El Servei d'Orientació Jurídica és un servei que existeix des de que es va aprovar la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, que ofereixen tots els col·legis de l'advocacia de tota Espanya. És un servei que permet a totes aquelles persones que no tenen recursos per litigar i accedir als tribunals en defensa dels seus drets, rebre una orientació prèvia al procediment judicial i finalment accedir als tribunals per defensar els seus drets. Tant per instar procediments on volen plantejar una acció com per defensar-se.
Qualsevol ciutadà pot dirigir-s'hi per demanar orientació.
Tothom és atès i tothom rep una orientació. També us he de dir que funcionem amb sistema de cita prèvia. Això és importantíssim dir-ho, perquè la gent ve a nosaltres perquè té una necessitat molt important, oferim un servei molt important, però no tenim la capacitat de poder atendre tothom que s'adreça aquí. Per tant, hem de fer una discriminació de les consultes que se'ns plantegen, de manera que discriminem entre les persones que volen fer una simple consulta que no està subjecta a terminis o les persones que tenen un procés judicial amb uns terminis peremptoris o bé perquè han de contestar una demanda, i aquestes són les persones a les que donem prioritat cada dia.
Ara mateix, entre 300 i 400 persones són ateses al SOJ de la Ciutat de la Justícia diàriament. És un servei que no ha fet més que augmentar des del 2019.
Una cosa és l'atenció, l'orientació jurídica, que és oberta a tothom, i l'altra cosa és l'accés a la justícia gratuïta, la defensa judicial, quan parlem d'un procediment judicial. I aquí sí que s'ha d'acreditar una insuficiència de recursos, perquè així ho marca la llei. Aquí el que es fa és valorar la situació econòmica de la unitat familiar de la persona que té un problema jurídic, i un cop esbrinat, primer, de manera provisional pels col·legis i després confirmat per la Generalitat, en aquest cas de Catalunya, es determina si aquella persona té dret a la justícia gratuïta i, per tant, se li designa un advocat i un procurador d'ofici quan és preceptiu.
És a dir, al servei d'orientació jurídica hi pot anar qualsevol ciutadà a fer una consulta, però només li assignarà un advocat d'ofici, si és que li fa falta, si té un nivell d'ingressos determinat. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. La Francisca Medina, de 80 anys, avui ha vingut a demanar orientació.
¿Cómo es que hoy ha venido aquí el servicio de orientación jurídica?
Para que me informen sobre una demanda.
Usted dice que ya ha venido anteriormente, o sea que ya conocía este servicio, pero la primera vez que vino, ¿quién le dijo que tenía derecho a venir aquí?
Me parece que es el síndic de Gruchas, este que está en el paralelo. Me dieron esta dirección y por eso lo he conocido.
¿Y la primera vez que vino, se le solucionó el problema? ¿Salió contenta?
Salí contenta y se solucionó el problema.
¿Le asignaron un abogado de oficio en aquel momento o solo le explicaron aquí?
Lo mío no necesitaba, era una reclamación de menos de 1.000 euros. Me dieron el impreso y ya lo he...
¿Y acabó bien?
Acabó bien.
Ahora es un tema más complicado, no hace falta que me lo explique si no quiere.
No sé, vengo desorientada, es un tema que no es... reclamación del mal uso que están haciendo una empresa con lo mío. Aquí me informarán.
Claro, porque usted ir directamente a un abogado particular no quiere o no puede, ¿no?
Bueno, yo si tengo que ir ya, pero ahora aquí me lo hacen gratis, muy bien orientada, y eso es lo que espero ahora. Si no, pues ya ellos me aconsejan.
Pues muchas gracias, que tenga buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Vinc a demanar el servei de justícia gratuïta.
També s'ha acostat a fer una consulta l'Antoni Dols.
Vinc per acabar de resoldre una reclamació patrimonial per mal funcionament de la justícia. L'advocat, el que tinc, que treballarà gratis, diguéssim, i el que necessitem és que l'altra part de la justícia pues, sigui gratuïta.
Bueno, o sigui, que tu ja tens un advocat i llavors vols que la resta dels serveis siguin gratuïts.
Sí. Yo vengo porque asesinaron a mi padre y a mí no se me ha notificado, siendo el único heredero. Sí, el... 5 años de proceso judicial.
Sí, el teu problema és que van assassinar el teu pare, sí. Ningú t'ho va comunicar... I llavors tu estàs demandant al Departament de Justícia perquè no t'ho van comunicar? Ho dic per entendre-ho, perdona.
Ministerio de Justicia, esto sucede en València, yo soy de València.
I llavors ningú t'ho ha comunicat, tu no has pogut cobrar l'herència, entengo, i llavors demanes una indemnització per part de la justícia.
Sí, ya te digo, no ha sido fácil. O sea, he hablado con un montón de abogados, todos me decían que eso era imposible que pasara, que eso no podía pasar, y bueno, pues al final encontramos la reclamación por funcionamiento anómalo de la justicia, que la empezó la abogada de... por el asesinato de Guillem Agulló.
I tu demanes el procurador i tota la resta...
Ell va ficar la part que ell pot i tenim que demanar l'altra part per rendes baixes, just vas tindre problemes l'any passat i vaig tindre, ara estic a l'atur i... Bueno.
Bueno, doncs molta sort i gràcies.
Buscas en el país, t'aparecerà la notícia.
Hola. Vale, quan fa que no està treballant?
Com es pot veure, els casos que tenen els SOX són ben diversos. Malgrat tot, la seva responsable ens explica que hi ha unes temàtiques més habituals que d'altres.
Doncs en els últims anys s'estan fent consultes sobretot de temes d'arrendaments, arrendaments d'habitatge. Potser farà com uns 8 anys o així, potser destacaven més les consultes de família, els divorcis, les separacions, les guardes i custòdies... però això ara ha baixat darrerament a favor dels lloguers. S'estan també veient un augment de les consultes relacionades amb el concurs de la persona física. La crisi econòmica i les reformes legislatives permeten que una persona física pugui declarar-se en concurs, el que es coneix com el benefici de la segona oportunitat. I cada vegada tenim més consultes d'aquest tipus.
Tots els advocats que treballen al SOX atenen qualsevol consulta, perquè el que fan no és assessorar, sinó informar i enfocar i fer de pont, si el que cal és acabar en mans d'un advocat d'ofici. Només és en l'àmbit laboral on hi ha dos lletrats especialitzats que treballen exclusivament en aquest camp. Deixem enrere el SOX i entrem als laberints interns de la Ciutat de la Justícia per conèixer millor com és la feina dels advocats d'ofici. Hi trobem Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici i assistència al detingut del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Com hem vist, un ciutadà pot arribar a tenir un advocat d'ofici si fa consulta prèvia al SOX. També el pot sol·licitar a un dels col·legis d'advocats de Catalunya. Però tot això funciona diferent quan t'han detingut per un suposat delicte.
L'assistència al detingut la tenim 365 dies, 24 hores al dia, i llavors qualsevol detingut o detinguda, automàticament els cossos de seguretat ens truquen a nosaltres i nosaltres tenim advocats i advocades de guàrdia cada dia per diferents temàtiques. Penal general, la bossa d'estrangeria, la bossa de violència de gènere, també hi ha violència masclista, de menors. Llavors, els advocats i advocades que estan apuntats en aquests torns, hi ha alguns que només està apuntat a un torn i hi ha d'altres que estan apuntats a 3 o 4, el que sigui. En aquell moment se'ls designa un dia de guàrdia, truquen, ens truquen, i què fa l'advocat que està de guàrdia? En aquell moment se li designa, mira, tens que anar a la comissaria tal, i ja comença el procediment amb aquell detingut o detinguda. Té l'advocat sense haver sol·licitat justícia gratuïta, perquè és una cosa d'urgència de tenir l'advocat en aquell moment. Després de ser atès, ha de venir a sol·licitar la justícia gratuïta. Si ve i sol·licita la justícia gratuïta i té recursos, l'advocat li pot cobrar els seus honoraris, perquè aquest senyor ja no té justícia gratuïta i s'ha de buscar un advocat particular.
Assistència, bon dia. No les sé decir, tenemos todos los abogados de la guardia ahora mismo dando otras asistencias. Entonces, en el momento en que nos llegue el oficio intentamos enviar el que esté más...
La centraleta del torn d'assistència a la persona detinguda, vale, funciona 24 hores al dia tots els, vale, dies de l'any. I treballen, sí, simultàniament entre 3 i 6 persones agafant telèfons depenent de la franja horària. Allà reben les peticions de totes les comissaries que són competència del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Parlem amb el seu responsable, que també prefereix mantenir-se en l'anonimat.
Bàsicament el que tramitem és totes les peticions d'assistència lletrada d'ofici per persones detingudes, investigades i per víctimes de violència de gènere. També tramitem designacions per menors d'edat, menors no acompanyats, designes de penitenciari, etc. I nosaltres tenim uns llistes de guàrdia, truquem a l'edat de guàrdia en qüestió i li diem que vagi a la comissaria o al centre d'atenció o al jutjat per assistir a la persona. Si l'advocat de guàrdia no està disponible perquè està fent altres assistències, truquem a un lletrat que no està de guàrdia, que sí que finalment anirà a fer l'assistència.
Clar, em truquen a mi, per exemple, jo tinc guàrdia aquell dia. Em truquen, Carmen, tenim tal, vale. Jo tinc 3 hores per fer una entrevista prèvia. Però clar, això moltes vegades és molt complicat. Per què? Perquè potser en aquestes 3 hores aquest senyor ve borratxo, potser és xinès i no ha vingut el traductor. O sigui, poden passar moltes coses. Després de l'entrevista prèvia tenim 8 hores i hi ha 8 hores per anar a la declaració policial. Normalment no declara ningú a seu policial, perquè nosaltres només tenim una part molt petita de l'atestat. Només en diuen, pues mira, està detingut perquè ha fet un robatori a la carrer no sé què, l'han enxampat de no sé què, s'acabó, ja està. I normalment els advocats no aconsellem declarar en aquell moment, sinó a la comissaria, al jutjat el dia següent. Nosaltres tenim la guàrdia ara de les 10 de la nit a les 10 de la nit del dia següent. Si ens truquen a les 10 de la nit de la primera hora, doncs a lo millor et diuen, mira, demà a les 7 de la, a les 8 del matí aquest senyor declararà i ja anirà al jutjat. Doncs tu vas a les 8 del matí, declara i va en primera conducció al jutjat. Però a lo millor si et truquen a les 8 de la tarda, dintre de les 24 hores teves, aquest senyor ja declara el dia següent, però a lo millor no passa a disposició judicial. A vegades s'allarga el tema, per què? Perquè és un tema d'investigació, perquè necessitava un altre testimoni. Què passa? Que ja no és el segon dia, és el tercer. La última guàrdia meva, doncs, m'ha durat pràcticament 5 dies.
Hola, bon dia, es trucava a la guàrdia, és per donar-li una assistència.
El nombre de guàrdies que pot fer un advocat dependrà dels torns en què estigui inscrit. Pot anar des d'una cada 3 mesos a 2 al mes. You heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave the shade. But in the dark I have no name. Les trucades que entren a la centraleta del torn d'ofici i assistència al detingut no paren de créixer.
En un dia, unes 450 trucades, més o menys.
I quants advocats mobilitzeu?
En total, a tota la competència territorial del Col·legi d'Advocacia, uns 35 advocats de guàrdia diaris.
Uns 35 per 400 sí. casos, vull dir que déu-n'hi-do.
Sí, 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 estem de fet en màxim històric de comunicació de detencions i de persones investigades. Però sí que és veritat que en el cas de les víctimes de violència masclista hi va haver-hi una modificació legislativa, que és la nova llei de violència masclista, que ha donat lloc que ens demanin aproximadament un 90% més de peticions de víctimes que abans de la modificació legislativa.
Amb el tema de violència de gènere i masclista també, es va aprovar, la llei és obligatori que l'advocat o advocada que estigui de guàrdia vagi a assistir a la dona en aquell moment. Què passa? Tenim a Barcelona ciutat, per exemple, tenim 10 comissaries i tenim 3 advocats de guàrdia de violència de gènere diaris. Cada declaració d'una dona a la policia, com que és la primera declaració que fan, comencen a relatar tot el que ha passat, perquè s'ha de fer un relat important, perquè això és el començament de lo que passarà després al jutjat i és important que ho diguin tot per anar després al jutjat amb una declaració ben feta i no fer la doble victimització. Clar, tu estàs un promig de 2 hores i mitja, 3 hores. A part que l'has d'assistir abans per veure com està psicològicament. Jo sempre he dit, i no em cansaré mai de dir, que a les comissaries fa falta un psicòleg o una psicòloga, perquè nosaltres no ho som, i llavors en aquell moment la senyora la tenim destrossada.
El torn d'ofici atén el 90% dels casos penals que hi ha a la ciutat de Barcelona. El volum de feina és alt. Aquesta tasca, més la que es fa al SOSH, són un gran termòmetre social.
Sí, sí, inclús el perfil dels usuaris, de les persones usuàries, han anat canviant al llarg del temps. Jo recordo quan estàvem a carrer València fa molts, molts anys, doncs venien persones amb molts pocs recursos per litigar. Quan la crisi ha anat arribant a altres nivells de la societat, el tipus d'usuari i de persones usuàries que venen al nostre servei també ha canviat. Moltes persones que tenien, i sobretot després de la Covid, és que ha sigut horrorós. O sigui, persones que tenien el seu negoci, persones que havien viscut sempre de manera molt còmoda, doncs han tingut que tancar, s'han quedat sense res, no han pogut gestionar el pagament del lloguer dels seus habitatges o les hipoteques.
De fet, el que diu ella de la Covid, nosaltres vam ser els primers que vam notar, per exemple, els temes de les denúncies en temes de violència de gènere, que va baixar perquè, bueno, perquè no podien sortir, perquè tenien por de denunciar. Ho vam notar molt, no? que va baixar moltíssim el tema. I després, quan ja ens van desconfinar, doncs va pujar.
Per poder continuar fent la seva feina en bones condicions, els lletrats fa temps que estan en lluita i demanen millores laborals.
Evidentment, nosaltres el que no podem suportar és el pes de... Està molt bé que s'aprovin lleis, està molt bé, però també està molt bé que els que realment executem l'aprovació d'aquesta llei, que som els operadors nosaltres, els advocats i advocades, doncs tenim molts més mitjans per fer bé la nostra feina. La fem molt bé, i la fem molt bé perquè tenim molta voluntat per fer la nostra feina bé, i mai deixem a cap justiciable a la seva sort, Però sí que és veritat que els companys i companyes doncs estan en aquest sentit molt cremats, perquè no està dignificada la nostra feina. És a dir, ja com he dit abans, que nosaltres portem el 90% dels temes penals, imagina't la responsabilitat en temes de violència de gènere, del que sigui, que té un advocat o una advocada del tot ofici. Ja no diem temes civils, com desnonaments, com família, com, o sigui, que abarquem tots els temes, no? I nosaltres hem de tenir també una resposta per part de l'administració, perquè així ho estem reclamant des de fa molt temps.
Vale. Sí, ara no se preocupe, estamos pendientes. Sí, lo sé. És el 93...
Prepareix, acaba això i...
11:50.
Va, bueno, pues...
Bien, gracias. Adiós.
Solidaris.
¿Qué horas son mi corazón?
Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta volar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué horas son mi corazón?
Al llarg de l'any 2022 es van fer unes 340.000 actuacions a tot Catalunya per part d'advocats i advocades d'ofici. Aquests casos els van assumir uns 6.400 professionals que representen una mica més del 26% del total de lletrats que exerceixen al país. Ho fan de manera voluntària, tot i que sí que tenen remuneració. Què els empeny a apuntar-se al torn d'ofici? Com funciona la seva feina? Quines condicions laborals tenen?
Jo l'experiència que tinc és realment molt vocacional. Vull dir, jo els companys que tinc, i ja et dic, fa més de 30 anys que m'acompanyen, són gent que precisament estan molt mal pagats, d'acord? I que fan exactament la mateixa feina que farien per un tema privat en el torn d'ofici, vull dir, exactament els mateixos passos. Quants companys tenim que no es conformen amb l'última sentència a l'audiència i tiren cap al Suprem i tiren cap al Constitucional, vull dir, i tot això per preus irrisoris. Vull dir, jo crec que sí que hi ha molta vocació, perquè a més, bueno, l'advocat d'ofici és el que dona la mà. Aquell, bàsicament, aquí moltes vegades ningú no li vol donar la mà.
Qui parla és Mireia Pagès. Fa més de 30 anys que és advocada d'ofici en l'àmbit penal.
És el servei d'urgències de la professió. És a dir, és la gent que no troba el seu advocat, la gent que no té advocat o la gent que no se'l pot costejar.
Per tal de canviar el món. D'acord.
Encarna Orduna, presidenta del CICAC, el Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus, corrobora que les explicacions de la Mireia són extrapolables a tots aquells que exerceixen com a advocat d'ofici.
Tradicionalment, el torn d'ofici per l'advocacia és una contribució a la societat, no? I a l'estat democràtic, no? Tothom té dret a la defensa i per nosaltres això ja va en el nostre ADN, no? Sempre l'advocacia ha defensat els drets de la població vulnerable i aquest és un cas, no?
Però malgrat aquest idealisme de la majoria dels professionals del torn, sovint s'ha perpetuat la idea que l'advocat d'ofici no fa prou bé la seva feina.
Quan jo vaig començar a ser un advocat d'ofici estava molt mal vist. I aleshores, clar, aquest clitxé de que l'advocat d'ofici doncs no ho fa igual de bé que un advocat privat ha anat perpetuant-se i algunes vegades afavorit fins i tot per alguna sèrie que, bueno, pintava uns advocats d'ofici una mica curiosos, no? No com a professionals d'ens, sinó bueno, aquella gent que sempre arribava corrents amb les carpetes que els hi queien.
El cuerpo en llamas, Netflix.
Hola, Rosa, buenos días. Soy Carles. Vamos a ver.
Això, de totes maneres, ha canviat molt, d'acord? Perquè, desgraciadament, per necessitats socials, l'advocat d'ofici és cada vegada més present.
Aquest estereotip, segons Mireia Pagès, queda contradit amb les xifres.
L'any passat, als advocats de l'ICAP se'ls va valorar amb un 8,70 sobre 10. Vull dir, caram, jo tinc aquí un estudi que va fer l'ICAP. El 2022 hi van haver-hi 44 queixes contra els advocats del servei de torn d'ofici. Vull dir, és una xifra mínima. Jo crec que tots fem el màxim, però bueno, no podem ser mai perfectes, no? Vull dir, ni al gust de tothom, vull dir, això passa a totes les professions.
Des del CICAC, Orduna ens explica que si hi ha una queixa d'un client, s'obre un expedient deontològic i s'investiga què ha passat i si cal sancionar el professional. Com hem dit, els lletrats que fan ofici s'hi posen voluntàriament. Amb aquests ja és suficient per assumir tota la feina, però si no fos així, els col·legis haurien de designar-ne més per obligació. Per oferir els seus serveis a la justícia gratuïta han de complir certs requisits.
No, han de ser advocats que com a mínim tinguin 3 anys d'exercici professional. I hi ha determinats torns, com són els àmbits d'estrangeria, o els àmbits de menors, o els àmbits d'atenció a les víctimes de violència masclista, que han de tenir una formació especialitzada i específica que donem des del Consell de l'Advocacia Catalana.
Segons les dades del CICAC, l'edat mitjana dels advocats d'ofici està entre els 42 i els 55 anys. Per tant, són professionals consolidats en l'exercici de l'advocacia. La llei de justícia gratuïta marca qui poden atendre.
A veure, la llei de justícia gratuïta estableix uns límits econòmics que es computen segons la unitat familiar i el número de persones que en formen part. Però hi ha algunes excepcions. Per exemple, en víctimes de violència sobre la dona o en menors víctimes de violència no és necessari acreditar doncs, aquesta situació d'insuficiència de recursos econòmics.
Els llindars que estableix la llei poden anar dels 14.400 als 36.000 euros d'ingressos anuals, depenent dels membres de la unitat familiar. Verònica Dávalos, advocada civilista especialitzada en dret hipotecari, critica aquests barems.
Així com hi ha hagut una pujada de l'SMI, del salari mínim interprofessional, jo crec que dels requisits que sí que s'haurien de pujar precisament és que s'augmentés els llindars, no, que han de, i els valors que han de tenir per concedir o no la justícia gratuïta a la ciutadania. Jo en aquest sentit crec que han de ser superiors.
Pagès i Dávalos ens descriuen el perfil dels clients que veuen habitualment.
Quan jo vaig començar hi havia molts drogadictes, d'acord, i que acabaven al món de la delinqüència per culpa de la seva addicció. Ara sí que és veritat que hi ha un alt percentatge de gent que queda abocada a la delinqüència per culpa de la seva addicció, però també hi ha un altre tipus de delinqüent, que és el delinqüent lligat al turisme. I ens trobem, per exemple, amb bandes que arriben els caps de setmana doncs per cometre actes contra d'apropiacions i robatoris contra turistes. I després sí que és veritat que, bueno, quan jo vaig començar doncs el client de penal doncs era més nacional i ara doncs hi ha molts estrangers.
Jo crec que la crisi que teníem l'any 2008, la ciutadania que venien a demanar la justícia gratuïta per intentar que no la desallotgessin de casa seva per no poder fer front a la hipoteca, era un tipus de ciutadania més vulnerable, encara més de l'extraradi, no? En aquest cas de la ciutat, i ara no. Ara tenim execucions hipotecàries de qualsevol classe social.
Tot i la convicció en la feina que fa, el col·lectiu està en lluita de fa temps. Aquests advocats i advocades, malgrat que estan garantint un dret social bàsic, sovint treballen en unes condicions precàries.
Ja fa molts anys que ens queixem, vull dir, no és una queixa nova. Nosaltres som autònoms que estem retribuïts amb una indemnització, però funcionem per el que se'n diu mòduls, no? Hi ha uns mòduls de retribució que els paga la Generalitat i aleshores, arrel de la crisi del 2008, no només ens van treure mòduls, sinó que, o sigui, alguns se'ls van reduir i a l'import del que se'ls pagava i des d'aleshores no s'han tocat mai més. Vale? Hi ha hagut un increment d'un 2,5 en 30 anys. I a part d'això, el més rellevant no només és que no pugin i ni pugin d'acord amb l'IPC, però és que a banda d'això, nosaltres a nivell de plataforma, que és una cosa que abarca 750 advocats de tot Catalunya, vam fer un llistat de totes aquelles actuacions que no estaven retribuïdes. Aleshores ens vam adonar, en termes genèrics, que la Generalitat només ens retribuïa la meitat de la feina que fem. I a més, el problema és que està molt, molt mal pagada. És a dir, per donar una idea, per exemple, una assistència a comissaria són 77 euros bruts. Una mateixa assistència a privat costaria 290 euros.
Pagès i Dávalos denuncien que se'ls vulneren molts drets laborals.
No tenim coses que són molt bàsiques a totes les altres professions, com plus de nocturnitat, possibilitat de conciliació. Per exemple, un advocat, quan es posa malalt, si no té ningú més al despatx, o sigui, potser el jutge no el deixarà ni permetrà suspendre una vista. Però, per exemple, si té un pla processal que està corrent, per exemple, contestar una demanda o posar un recurs, doncs no el deixarà aturar aquest pla processal.
Sí, sí, és que és així, tal qual com explica la companya, realment és així. O sigui, personalment, fer vistes amb 41 de febre, doncs tampoc et suspenien si hi havia Covid perquè la jutgessa o jutge en qüestió no volia, els terminis dels escrits judicials, vull dir, no hi ha suspensió. Per exemple, jo sempre explico a la meva companya, la meva amiga, millor amiga, que és laboralista, ella va tenir el seu fill per cesària un divendres i dilluns no li van suspendre.
Una altra queixa és que sovint els és molt
molt difícil poder renunciar a casos.
Renunciar a un client ens costa molt. O sigui, ha de ser una situació molt, molt extrema per acabar de... O sigui, preferim que renunciïn els clients abans que nosaltres. O sigui, tu ja quan fas una renúncia és perquè ja... Jo crec que només he fet una a la meva vida. Renunciar, jo... Encara que estiguem esgotades, vull dir...
Jo no ho veig exactament com des de la teva perspectiva, Vull dir, nosaltres de vegades sí que ens trobem amb clients que són violents, fins i tot amb l'advocat d'ofici, i aleshores, a veure, el problema per renunciar és un problema a nivell de col·legi, Vull dir, a vegades els col·legis no ho posen gens fàcil per renunciar, i hi ha determinats clients que jo crec que el sistema de renúncia hauria de ser molt més fàcil, perquè quan tu, per X, comences a tenir problemes amb un client, és a dir, que et qüestiona com fas la feina, realment això ja vol dir que en un moment donat la relació de confiança advocat-client s'ha trencat. Tenim companys que es troben amb clients realment molt agressius, amb amenaces fins i tot, i vull dir, i això jo crec que en aquí hauríem d'estar una mica més protegits.
Qui marca anualment els imports per retribuir les seves actuacions és el Departament de Justícia, amb negociacions amb el Consell de l'Advocacia Catalana. Les tres advocades denuncien que són insuficients.
Personalment, jo diria el 60, per no dir el 70%, és per amor a l'arte, almenys és el que m'arriben a mi,
Clar, però l'advocat que es guanya una mica millor la feina, la vida, és que no és... perquè tingui una sort extraordinària, sinó perquè és que fa moltíssims més torns i perquè treballa moltíssimes hores i es mou moltíssim geogràficament. I això també té un cost, vull dir, a nivell de salut, impressionant. És a dir, per guanyar alguns que superen els 2.000 euros, per exemple, és que aquesta gent ha de fer moltíssima feina, és a dir, és un 24-7 pràcticament,
24-7.
És brutal.
Evidentment, no et guanyes la vida amb el torn d'ofici, això està claríssim. I després hi ha altres coses, no? Per exemple, cada vegada, com t'he dit, les lleis van canviant i això suposa que cada vegada hi ha més necessitats d'assistència a la ciutadania per aquests canvis, no? I clar, nosaltres, l'advocacia, sempre ha donat aquest pas endavant de posar-nos al costat, no?, dels més vulnerables i de les realitats i dels canvis legislatius, i estem prestant assistències, però pensa que hi ha, per exemple, torns de guàrdia en les que no es cobra res per disponibilitat dels companys, per exemple, torns d'estrangeria o torns de menors, inclús en algunes zones els torns d'assistència a les víctimes de violència masclista.
També coincideixen que hi ha una manca de pressupost evident.
Estem parlant de que, per exemple, tot el que costa el torn d'ofici cada any són 64 milions d'euros, 60 per cobrir les retribucions dels advocats, 4 per cobrir el que és l'administració d'aquesta justícia gratuïta. I, a veure, en un país com el nostre, que té els recursos que té, és que només doblant, que jo crec que ja s'arreglaria molt la situació, estem parlant de 100 i pico milions d'euros, vull dir... No podem entendre que una cosa tan bàsica com és la justícia, com la sanitat i l'educació, doncs estigui tan deixada a la mà, no? En el sentit de dotar-la pressupostàriament. Som nosaltres que estem costejant aquesta justícia gratuïta que tant exhibeixen els governs en general, que sí, tenim molt bon servei per la ciutadania, justícia, sí, però tota aquesta part social l'estem costejant nosaltres.
Ja diria que es necessita un pacte d'estat a nivell de tot Espanya. El nombre de jutges per població és molt inferior a la mitjana europea. Hi ha un informe de la Comissió Europea per l'Eficiència i Eficàcia de la Justícia del Consejo d'Europa que ens diu que, per exemple, a Espanya la mitja europea si està en un 17,60, doncs a Espanya estem a un 11,24. També s'indica en aquest estudi que en eficiència estem per sota de la mitjana europea, i per mi el que s'ha d'intentar és més inversió en justícia, guanyant eficiència i també impulsar els ADRs, no? La mediació, no? Els altres mètodes alternatius de resolució de conflictes.
Totes aquestes reivindicacions se sumen a una situació de caos general a la justícia.
Pues la situació és caòtica, tal qual és caòtica. Nosaltres ja tenim normalment a Catalunya una situació de col·lapse que arrastrem de fa molts anys. Hi ha poca estabilitat també dels jutges que estan a les nostres demarcacions i ja portàvem una situació de retard. El Covid ho va empitjorar perquè vam estar uns quants mesos absolutament paralitzats i ara doncs, hem portat des de pràcticament el mes de gener 9 setmanes seguides de vaga dels lletrats de l'administració de justícia, després la vaga dels funcionaris, no? I per tant doncs, se ressenteix moltíssim. Els principals perjudicats, òbviament, són la ciutadania, però també els nostres despatxos, els nostres companys i companyes que vivim de treballar, no?, en defensa dels interessos dels nostres clients i que, òbviament, amb una justícia paralitzada, doncs no podem tirar endavant.
Malgrat les traves, però, cada dia els advocats d'ofici continuaran lluitant per assegurar que cap ciutadà quedi desprotegit.
Una persona, és a dir, a mi no em toca jutjar-la. A mi el que em toca és procurar que tingui una defensa, o sigui, ajustada, és a dir, que no es vulnerin mai els seus drets, que tingui tots els mitjans de defensa possibles. Jo, com a mínim, el que faig és no jutjar.
Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando a luz do sol, pescador em mar e o anzol.
Solidaris, Mercè Folk, Catalunya Ràdio.
Ximbalaie, quando vejo o sol beijando o mar, ximbalaie, toda vez que ele vai pousar, ximbalaie, toda vez que ele vai pousar, ximbalaie, quando vejo o sol beijando o mar.
Cada dissabte, a les 10 del vespre i sempre en podcast.
Núria, com estàs? Com va tot?
Ara una mica millor, més tranquil·la i, bueno, endavant.
Núria San Juan, 54 anys, de Barcelona. Està a l'atur des del 2016. Rep un subsidi d'atur per ser major de 52 anys i un complement de la renda garantida. Per necessitat, ha recorregut als advocats del torn d'ofici en diverses ocasions.
Potser em deixin les paraules, o potser em deixeu vosaltres, o només que els anys em posin a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada.
Per les circumstàncies vitals que t'ha tocat viure, has hagut de necessitar la figura dels advocats d'ofici, diverses vegades en aquest cas. Què va passar?
Que me va vindre la demanda de desnonament i, bueno, pues vaig tindre que anar a buscar, després de molts anys, una altra vegada, un advocat del torn d'ofici. Al final, un dia abans els vaig poder parar i aquí estic amb una bomba d'oxigen que m'han donat perquè vaig parar el desnonament.
En un pis de lloguer, un pis de propietat?
És un pis de lloguer, jo era llogatera. Porto allà des de 1995.
Déu-n'hi-do.
Bueno, era d'un particular i aquest particular pues, li han tret. Se'l va quedar al Banc Popular, ara en aquests moments Banc Santander, i bueno, pues, ahir he estat amb la lluita.
On vas anar a buscar l'advocat d'ofici?
A la Ciutat de la Justícia, al departament que n'hi ha per a l'adjudicació d'advocats d'ofici. És per tothom, tot que tingui una demanda de qualsevol cosa, pues allà va i li demanen uns requisits, uns papers, molts papers sempre, però bueno, el que és un departament que és públic i molt bé i que fa molta falta perquè n'hi ha molta família i molta gent vulnerable que no pot accedir i ni pagar-se un advocat privat. Uh-huh. Llavors és molt important aquest departament.
Vas estar contenta amb aquesta última experiència per aturar el desnonament?
Al principi no.
Per què?
Perquè no podia contactar amb l'advocat que m'havien adjudicat. Me vaig posar molt neguitosa perquè passaven els dies i jo no tenia contacte amb ell. No n'hi havia manera. Però bueno, vaig dir això té que donar la volta i jo tinc que tindre una entrevista amb ell perquè jo estic al carrer.
Clar, a més tens dos fills, no?
Sí, però amb mi viu un.
Un?
Sí, viu el meu nen, ara ha fet 18 anys.
Uh-huh. Clar, i amb una ordre de desnonament al damunt.
Jo pensava
la
amb ell.
La pressió?
Sí, la pressió és molt gran, l'angústia és molt gran, ningú s'ho pot imaginar, l'angústia que passes, però bueno, ahí està la lluita i les plataformes que t'ajuden. T'empoderen i t'adonen els passos a seguir. No te porten un cas, això és cosa d'un advocat, però t'ajuden i t'assessoren i t'empoderen per lluitar pels teus drets.
Parles de la plataforma d'afectats per la hipoteca, no?
Exactament, la PA.
Llavors,
jo estic amb la PA. N'hi ha moltes plataformes, jo estic amb la PA. Mm. I és extraordinària.
Llavors, en el cas de l'advocat, no? No et contestava, tens aquesta espasa de Damocles, no? Damunt del cap. I què va passar aleshores?
Bueno, vaig estar insistint, perquè n'hi ha que insistir molt. Cada dia no n'hi ha que rendir-se. I cada dia estava allà al telèfon, trucant, i al final ja un dia pues, bueno, li vaig dir al seu secretari que cada dia me feia les mateixes preguntes, que era per quin motiu truques, digue'm el teu nom, el teu DNI, el número de la demanda, i ja li vaig dir, mira, escolta, avui ja no te diré res més perquè el tens que sapiguer de memòria, t'estic trucant cada dia. Dic, i el teu advocat no m'ha trucat, i jo vull una entrevista amb ell perquè jo demà passat estic al carrer. Dic, i vull una entrevista amb ell. I bueno, pues ja li vaig dir que si no me trucava aniria al col·legi d'advocats i posaria un escrit. Però bueno, sí, me va trucar, ja vaig aconseguir l'entrevista, me va costar, però vaig aconseguir l'entrevista amb ell, i cara a cara, perquè primer no volia, era tot e-mail i ja parlarem. No, en el cas aquest de desnonaments tens una angústia molt gran, una impotència molt gran, i estàs al carrer, en 24 hores estàs al carrer, i no és així perquè tens l'ordre de desnonament a la mà.
Clar.
Vaig presentar la seva porta, vaig trucar a la seva porta i bueno, li vaig dir si fa falta me dormiré a la catifa negra que tens a la porta, però vull que m'atenguis cara a cara.
Clar. La desesperació, no? Al final.
És la desesperació, te fa fer moltes coses que potser no faries. I bueno, ell primer em va dir, no sé si el aconseguirem, el no el tenim per tot, n'hi ha que lluitar per anar per si.
I què has aconseguit ara?
He aconseguit el lloguer social.
I quan pagues?
Pues, no arribarà a 80 euros.
T'emociones, no? Clar. Uns 80 euros, entre 70 i 80 euros?
Sí, més o menys, pels meus ingressos, la meva situació, que no és bona. Jo he tingut un recorregut molt dolent des del 2009. I, bueno, pues aquí continuo la lluita i encara me queden bastants lluites. I encara necessitaré d'advocats d'ofici. I l'únic que, bueno, pues que mirin una mica encara i ulls les demandes que els arriben. I si ells veuen que aquesta demanda no és la seva matèria, pues, no sé, que ho comuniquin al col·legi d'advocats i diguin, escolta, busqueu un altre advocat per aquesta demanda o per aquesta situació, perquè no és la meva matèria.
Pagues aquests gairebé 80 euros al mes de lloguer social, la teva situació a nivell laboral és complicada, estàs a l'atur des del 2016, no? I els teus ingressos quins són ara mateix, Núria?
Bueno, pues tinc lo de un complement de la renta garantida, vale? I després de l'atur, perquè clar, jo he sigut autònoma tots des dels 18 anys, que és quan te pots donar d'alta, però jo ja estava abans amb un negoci meu. Encara tornaré, crec jo, si puc algun dia, tornar a fer el meu.
I entre el subsidi d'atur més aquest complement de la renda, quan et queda el mes?
Pues uns... no arriba a 900 euros.
En una ciutat com Barcelona?
Com Barcelona, que no és una ciutat barata.
Parlaves ara dels teus inicis, no? De la feina que tenies, del negoci, no? Aquesta primera vegada, aquest primer contacte amb aquest servei gratuït que és el torn d'ofici, i vas anar a parar també precisament per aquesta experiència laboral, no? Aquests anys com a autònoma. Tu tenies una empresa.
Sí, una empresa molt gran, a més.
Sí?
Sí.
Explica'm.
Bueno, és una empresa que ja era del meu pare, jo la vaig continuar. i era una empresa molt gran de plantes i flors al major, i era la proveïdora de pues, quasi totes les floristeries i gardens i d'esto de Barcelona, de Catalunya també, i després vaig obrir una línia fins a La Rioja i Bilbao. Tenia uns 20 treballadors.
Treballàveu des de Mercabarna, entenc.
Sí, des de Mercabarna i des del mercat de Vilassar.
Déu-n'hi-do.
Però la central estava a Mercabarna i a Vilassar tenia 12 parades. I a Mercabarna tenia 1.250 metres.
Ostres.
Era
I què va passar,
Núria? Bueno, mala gestió per part de la parella, del pare dels meus fills.
Uh-huh. Llavors això t'aboca a haver d'anar a buscar ajuda un altre cop?
I vaig tindre pues, més de 20 advocats.
Més de 20?
Més de 20. Cadascú portava un cas, perquè clar, cada cas que t'arriba és una demanda nova, és un advocat nou. I ninguna queixa.
La trajectòria, després encara hi ha una tercera anada, no? A la Societat de la Justícia per la separació, no? Del pare dels teus fills.
Sí, va ser una separació molt dura també. Mm-hmm. M'ho va fer passar molt malament i quasi 2 anys i pico de judicis i de gestions.
Clar, amb tot el rerefons del negoci, clar.
Sí, posar-me els nens en contra, amb la meva filla ho va aconseguir. Això va ser un altre judici, una altra obertura de judicis.
T'has sentit molt ben acollida per aquests advocats d'ofici?
Pues la veritat és que sí, en tots. I tots m'han portat molt bé.
Perquè l'acompanyament en aquests casos és vital, no?
És vital i importantíssim.
En situacions tan fràgils?
Sí, és molt important i se tenen que posar una mica amb empatia de que, on que sigui un torn d'ofici, les persones que anen a l'altre costat necessiten d'aquest acompanyament i d'aquest arropament. I molt tacte, molt de tacte.
Creus que la ciutadania coneix prou aquest servei, el del torn d'ofici, un servei gratuït com pot ser la sanitat, no?
No, n'hi ha molta gent que el desconeix. N'hi ha molta gent que quan t'arriba la situació és quan te mous i saps de moltes coses que desconeixes i les aprens i vas. Però n'hi ha molta gent que la desconeix i està perduda, i n'hi ha una altra ciutadania que s'aprofita de que aquesta gent no té aquest coneixement d'aquesta, com vols dir, d'aquestes varetes que t'ajuden. Mm-hmm. I bueno, pues te demanen molta documentació. O sigui, la documentació és que te passes dies i hores buscant la documentació per tindre-la tota adjuntada per portar-li. Si te falta un paper, si te falta qualsevol cosa, una coma és importantíssima, perquè si no tens això, pues no te la donen. Després la renta, clar, depèn dels ingressos i de la teva situació, que te'l concedeixin o no te'l concedeixin. I bueno, jo, desgraciadament o afortunadament, com vulguis dir-li, pues els he tingut tots, o sea, me els han donat per la meva situació. Mm-hmm. Que m'he tingut que moure molt, moltíssim. Moltíssim, i a tots els nivells. I amb el pis pues, m'he mogut en una setmana. En una setmana i en un dia abans he parat el desnonament. La tarda d'abans. I hi havia més de 300 persones convocades per anar a la meva porta el dia següent. I en tot signat. Guardamuebles signat. El camió ja a l'hora que tenia que estar a la porta meva. Caixes que encara estan. Mobles semidesmuntats. I, bueno, i a 2 dies li vaig tindre que dir al meu nen, perquè ja veia que no el podia parar.
Què t'agradaria fer?
Pues bueno, ara intentaré arreglar el pis, pintar-lo i fer-li l'habitació a Rubén i donar-li a ell tot lo que jo pugui. Si ell està bé, jo estic bé.
I de feina?
De feina també. Ara aniré a buscar més advocats, però per intentar lo de la llei de la segona oportunitat i intentar arreglar la meva vida, perquè jo tinc que continuar.
Núria, t'agraeixo moltíssim que hagis passat avui pel programa, el teu testimoni, i també per empoderar també a la gent que ens escolti i pugui i sàpigui que té aquesta possibilitat de,
anar a un advocat d'ofici si és que la situació li requereix. Moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres per comptar amb la plataforma i el que necessiteu, ahí estem per tot.
Gràcies. Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Josep Maria Campillo i David Mendoza. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Que vagi bé, fins aviat.
Soon.